Informatiu migdia d'aquest dilluns 22 de juliol de 2024 us informa Albert Soler Bonamussa.
Info migdia, Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.
El tinent d'alcaldia i portaveu del grup d'Esquerra Republicana a Sant Cugat, Bernat Picornell, explica que en realitat els comptes de 2023 han tancat amb només 2 milions negatius i no els 22 que diu el tancament de comptes aprovat en el ple del mes de març. Ho ha explicat Picornell en una entrevista a Cugat Mèdia on ha fet balanç del primer any del pacte de govern. Escoltem Picornell.
S'ha enviat aquest missatge que nosaltres doncs, expliquem amb tota la seguretat del món. Nosaltres estem no només tranquils, sinó orgullosos doncs, de la feina feta, perquè vam haver d'afrontar doncs, una pandèmia mundial que ningú s'esperava, algunes guerres doncs, que van fer pujar moltíssim els preus, un increment de preus generalitzats, una plusvàlua de 14 milions d'euros, perdó, una disminució de 14 milions d'euros amb les plusvàlues de l'Ajuntament.
En aquesta entrevista, i preguntat directament si en el ple del mes de juny, arran del desacord per la ubicació de l'escola La Mirada, van estar a punt de trencar el pacte amb Junts, Bernat Picornell respon així.
Jo crec que les negociacions internes de govern es queden dintre del govern i, per tant, el nostre objectiu el teníem claríssim i és el que vam perseguir, és el que hem aconseguit, per tant, satisfets en aquest sentit i contents.
Pel que fa a les retallades, Picornell també assegura que en cooperació no li han tret cap euro a les entitats.
No hi ha ni un sol euro que hagi d'anar destinat a cooperació aquest any que no hi vagi. És veritat que no els estem podent aportar aquest any 2024 i som plenament conscients i ens en fem el càrrec del patiment de moltes entitats, d'algunes entitats que treballen a la ciutat. Ens fem el càrrec, no és una situació que en cap cas ens agradi ni que haguéssim volgut doncs, que es produís.
Podeu recuperar l'entrevista sencera en vídeo a Bernat Picornell a www.cugat.cat.
Info migdia. Serveis informatius de Cugat Mèdia.
L'EMD de Vall d'Oreix realitzarà un estudi tècnic i econòmic per valorar la viabilitat d'aplicar a l'Avinguda del Baixador una capa de rodament com a alternativa provisional a la urbanització de la via. Aquest és l'acord que finalment ha aprovat la Junta de Veïns de l'EMD reunida de manera extraordinària aquest divendres passat per portar a aprovació la proposta de Junts que demanava precisament aquesta actuació, la de la capa de rodament, de manera urgent i immediata. Les esmenes del Partit Popular, però, han convertit amb el suport també del govern, la petició de Junts en el compromís d'estudiar-la prèviament. Aquesta és l'explicació que ha donat el vocal del PP, Carlos Aranguren.
Per què nosaltres no veiem aprovar en aquest ple en concret, no diem en un futur, en aquest ple en concret, aquesta proposta de la capa de rodament? Perquè no podem aprovar coses en les que ens falta informació o dades objectives. Fins al començament d'aquest ple no hem tingut coneixement des del nostre partit de quant costaria aquesta suposada capa de rodament, qui la pagaria i quan la pagaria, i no són coses menors. I creiem que són dades necessàries que hem de valorar seriosament en un tema tan important com aquest.
Junts per Vall d'Oreix ha votat en contra de les esmenes del Partit Popular, mentre que el vocal de Vox no hi era en aquesta junta extraordinària per motius personals. I què ha provocat aquesta decisió final? Doncs que l'alcalde, Josep Maria Vallès, ha llançat una advertència a l'EMD de Vall d'Oreix. Després d'aquesta junta de veïns de divendres, va avisar al govern valldoreixenc que, si no s'hi posa amb la capa de rodament de l'Avinguda del Baixador, ho farà l'Ajuntament, encara que això suposi recuperar les competències delegades d'urbanisme. L'alcalde ha defensat la necessitat de trobar una solució provisional per al veïnat d'aquesta via i ha donat un termini màxim de 3 mesos a l'executiu de Vall d'Oreix per estudiar la proposta i donar una resposta a l'Ajuntament. Escoltem Josep Maria Vallès.
Quan hi ha voluntat política, les coses seran al final. Totes les competències són de l'Ajuntament. Estan delegades. Si s'han de retirar, doncs es retiren. No ho sé. Ho mirarem. El que hem de fer és fer-ho possible. Jo vull fer-ho en consens amb el govern de la MD. Però, escolta, ja han passat 2 mesos, ara passarà agost, setembre, i els veïns fastiguejats.
Davant les advertències de l'alcalde, el president de l'AMD, Juanjo Cortés, ha afirmat que es tracta d'una qüestió de respecte a l'autonomia local. I ha dit, ja en parlarem si es produeix aquest fet i plantejarem les actuacions que s'hagin de fer. Ha respost Cortés a la possibilitat d'una retirada de les competències.
Info Migdia, Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.
I deixem la política i parlem de la Festa Major, concretament de la Festa Major de la Floresta, que ha acabat aquest cap de setmana, una gresca de dos cap de setmanes de durada amb una programació d'activitats per a tots els gustos. Des de l'organització del Senglar Cultural, Juan Merino ha posat en valor l'afluència a les diferents activitats.
Bueno, pues estem molt contents perquè la setmana passada, els dies que se van fer la festa, hi havia molt bona participació, no hi havia cap incident, la gent s'està divertint bastant, eh? O sigui, crec que estic millorant lo de l'any passat també.
A la web www.cugat.cat hi trobareu les imatges d'aquestes dues setmanes de gresca que han comptat amb activitats com la rosada, tornejos esportius per a totes les edats i música, entre altres propostes. Passem ara a un bloc de notícies més breus. L'onada de calor que ha afectat el país entre aquest dijous i dissabte s'ha fet notar també a Sant Cugat. De fet, aquest divendres s'ha registrat la temperatura màxima més alta del que va de l'any, 37,1 graus, segons les dades que recull l'estació meteorològica del CAR. Tot i la calorada, els registres encara estan lluny de les màximes que es van assolir durant l'estiu del 2023, quan es va arribar a superar el llindar dels 40 graus. La piscina municipal de La Floresta no ha obert les portes aquest diumenge. El motiu és que, segons ha informat l'Ajuntament a través de les xarxes socials, que un grup de persones ha entrat a les instal·lacions la nit d'aquest dissabte a diumenge fent-hi destrosses i embrutant l'espai. Per tot plegat, s'han hagut de fer feines de manteniment que han impedit el funcionament normal de la piscina. Des del consistori ja han avançat que presentaran una denúncia per la bretolada. En surt la tarda d'aquest dissabte al número 15 del carrer Santa Maria. El sostre de l'edifici s'ha ensorrat mentre s'hi estaven fent obres. Segons ha avançat el Tot Sant Cugat i ha confirmat als bombers a Cugat Mèdia, han caigut tres taulons de fusta que feien funció de viga. Tot plegat ha succeït sense causar danys personals i tampoc no s'han vist afectades les finques del costat. Els ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya han licitat aquesta setmana la renovació del sistema tecnològic de control de trànsit centralitzat de Rubí, que gestiona en remot i en temps real la circulació dels trens. Aquest sistema haurà de gestionar una freqüència de pas d'un minut i 53 segons en hora punta a la línia Barcelona-Vallès i de 4 minuts a la línia Llobregat-Anoia. El nou sistema es licita per 5,5 milions d'euros i haurà de comptar amb eines i funcionalitats per permetre a la companyia disposar d'una solució avançada de control de trànsit i donar cobertura a les necessitats del servei. Les peces de Vivaldi i Bach prendran protagonisme aquest setembre en la sisena edició del Festival Contratemps, dedicat a les músiques històriques. Diferents espais de Sant Cugat, com el claustre del monestir, la Torre Negra i el Cafè Auditori, acolliran les actuacions d'un programa que enguany va sota el lema «La música que alimenta». Ensemble Contratemps, Bach Barcelona, Consort, J. Martínez i Ensemble Careless són alguns dels noms propis que configuren la iniciativa, que se celebra entre el 7 i el 29 de setembre. El festival també inclou l'apartat Fringe, dedicada al talent jove. I la quarta edició de la Bienal Internacional d'Escultura Valldoreix dels Somnis ja té els participants definits. Seran 12 escultures que es podran veure del 26 d'octubre al 27 de setembre de desembre al Parc de Sant Cebrià. Es tracta d'una iniciativa organitzada per Amicart Valldoreix que compta amb la col·laboració de l'MD i l'Ajuntament. L'organització lliurarà dos premis de 10.000 euros, un que tindrà en compte l'originalitat dels materials i l'altre el missatge o concepte artístic. També s'entregarà un guardó de 5.000 euros adreçat a artistes de menys de 35 anys. I obrim la pàgina d'esports perquè una alta presència de jugadors i jugadores del júnior de Sant Cugat a l'Europeu Sub-21 disputat a Terrassa aquest cap de setmana. El conjunt masculí ha seleccionat Oriol Torres, s'ha proclamat campió d'Europa per quarta vegada amb els jugadors del conjunt santcugatenc Aleix Bozal, Pablo Esquino i Anton Serraima. Van aconseguir l'or europeu en derrotar els Països Baixos a la final per 3-1. Oriol Torres, seleccionador espanyol i entrenador del primer equip masculí del júnior.
Bueno, jo crec que és reafirmar una mica el projecte que tenim, que és intentar potenciar la gent de la casa, intentar que el primer equip es nodreixi de jugadors de la cantera, i bueno, penso que al final la feina que s'està fent no només es va recompensar a nivell de club, sinó també a nivell de selecció, no? Treballant sobre aquesta línia per intentar, pues, això, que els jugadors del júnior vagin estant en llistes de seleccions catalanes i espanyoles, perquè al final també això parla molt bé del club.
Per la seva banda, la selecció femenina sub-21, on hi ha les jugadores del júnior Anna Garsjord i Tere Lima, ha guanyat la medalla de plata europea després de perdre una final molt disputada contra els Països Baixos. Segell santcugatenc el triomf de la selecció espanyola femenina sub-17 d'hoquei patins. Les jugadores del Patí Hoquei Club Sant Cugat, Alba Costa, Paula Roldán i Xènia Matas, s'han proclamat campiones d'Europa aquest cap de setmana a Olot. A la final, després d'un partit ajustat sense gols contra Portugal, la santcugatenca Alba Costa va marcar l'únic gol de la tanda de Marals, que va permetre proclamar-se campiones d'Europa per primera vegada amb la selecció sub-17 d'hoquei patins. A més d'Alba Costa, la seva companya d'equip del hoquei de Sant Cugat, Paula Roldán, també va tenir un paper destacat en la competició, anotant un total de 5 gols. Les mateixes xifres que ha tingut Xènia Matas, nou fitxatge del club santcugatenc procedent del Club Patí Manlleu. I el DSB Voleibol Sant Cugat tornarà a acollir el torneig internacional Miquel Martínez del 19 al 22 de setembre a diferents pavellons de la ciutat. Serà la 18a edició de la competició, una referència europea del voleibol base femení. Competiran un total de 48 equips dividits en les categories sub-14, sub-16 i sub-19. El DSB Club Voleibol Sant Cugat és el vigent campió de les categories sub-14 i sub-16, mentre que l'Elx va guanyar la sub-18 l'any passat. El DSB Club Voleibol Sant Cugat valora, el seu portaveu, Albert Lara, valora el fet de portar a la ciutat un torneig de caràcter internacional.
És una manera de que l'esport femení, el vòlei, també pues, tingui el seu moment, no? I tingui el seu campionat o el seu torneig aquí a Sant Cugat, sent nosaltres també un club referent a nivell estatal de vòlei i sent també fins a aquesta temporada l'únic club català a primera divisió estatal.
I fins aquí l'informatiu migdia d'aquest dilluns 22 de juliol de 2024. La informació torna a Ràdio Sant Cugat, a tots els butlletins horaris i a totes hores a cugat.cat i a totes les nostres xarxes socials.
Info migdia. Serveis informatius de Cugat Mèdia. Infopodcast. L'esport a Sant Cugat.
Bon dia, us parla Marc Lladó. Els Jocs Olímpics és la gran cita que tot esportista té com a somni per complir. A París, la setmana que ve, ja començaran diverses competicions i, per tant, el somni és a tocar. 4 santcugatencs viuran els Jocs de París a les seves respectives disciplines i amb tot el que això suposa. Preparació, patiment, esforç i la cerca de la glòria.
Paula Ramírez, equip de natació artística.
Amb 28 anys i sent una de les més experimentades de la selecció espanyola de natació artística, aquests seran els seus segons Jocs Olímpics, Paula Ramírez encara viu els moments previs a la competició amb nervis i reconeix que enguany s'hi suma la pressió.
Per participar als Jocs, la veritat, estic nerviosa i neguitosa i està sent un camí dur, potser inclús més dur del que m'esperava. L'agafava amb molta il·lusió i estem treballant moltíssim i... Bueno, estic també il·lusionada, tinc ganes d'anar-hi, sé que podem lluitar per les medalles i la meva mentalitat és aquesta. O sigui, anem a per la medalla i que passi el que hagi de passar.
Jael Bastué, atleta dels 200 metres llisos i dels 4% en relleus.
Aquest any Jael Bastué ha assolit una fita inèdita. L'atleta santcugatenca s'ha classificat en aquestes dues disciplines, 200 metres llisos i 4% en relleus, encara que li hagi costat suor i llàgrimes i ha hagut d'esperar fins a l'últim moment per aconseguir-ho.
Durant aquests mesos perseguint la fita, bueno, físicament i psicològicament ha sigut molt cansat i una mica angustiant perquè tenia poc temps per fer una marca molt bona. Ha sigut molt difícil perquè he hagut també de posar molt d'esforç en els relleus.
Bruno Font, jugador de la selecció d'hoquei herba masculina.
Seran els seus primers Jocs Olímpics, però pel jugador del júnior, Bruno Font, són una oportunitat.
És més el fet d'estar, tindre moltes ganes, de que al final és la competició més gran que pots tindre al meu esport, al hoquei herba, i ostres, tot el que sigui competir contra els millors al major estadi possible. Al final és on tothom es prepara cada 4 anys per jugar aquests Jocs Olímpics.
Júlia Strapato, jugadora de la selecció d'hoquei herba femenina.
I en canvi, Júlia Strapato, qui va decidir iniciar-se a l'hoquei herba perquè així li va dir el cor, i amb 24 anys ara viurà també per primera vegada uns Jocs Olímpics, ho veu d'aquesta manera.
La primera participació als Jocs Olímpics és un premi a tot l'esforç i a tot el treball, no només d'aquest any olímpic que ha sigut molt dur, sinó de tots els anys, de tota la vida i de tots els aprenentatges i tot el que hem assolit durant tot aquest temps.
Els 4 olímpics santcugatencs tindran la possibilitat de transformar tot l'esforç en recompensa aquest proper mes d'agost a París. Gràcies per escoltar-nos a l'Infopodcast del 15 de juliol, una coproducció de la xarxa i Ràdio Sant Cugat.
Bona tarda. Comença l'informatiu migdia d'aquest dilluns 22 de juliol de 2024. Us informa Albert Soler Bonamussa.
Info migdia. Ràdio Sant Cugat. Cugat Mèdia.
El tinent d'alcaldia i portaveu del grup d'Esquerra Republicana a Sant Cugat, Bernat Picornell, explica que, en realitat, els comptes de 2023 han tancat amb només 2 milions negatius i no els 22 que diu el tancament de comptes aprovat en el ple del mes de març. Ho ha explicat Picornell en una entrevista a Cugat Mèdia on ha fet balanç del primer any del pacte de govern. Escoltem Picornell.
S'ha enviat aquest missatge que nosaltres doncs, expliquem amb tota la seguretat del món. Nosaltres estem no només tranquils, sinó orgullosos doncs, de la feina feta, perquè vam haver d'afrontar doncs, una pandèmia mundial que ningú s'esperava, algunes guerres doncs, que van fer pujar moltíssim els preus, un increment de preus generalitzats, una plusvàlua de 14 milions d'euros, perdó, una disminució de 14 milions d'euros amb les plusvàlues de l'Ajuntament.
En aquesta entrevista, i preguntat directament si en el ple del mes de juny, arran del desacord per la ubicació de l'escola La Mirada, van estar a punt de trencar el pacte amb Junts, Bernat Picornell respon així.
Jo crec que les negociacions internes de govern es queden dintre del govern i, per tant, el nostre objectiu el teníem claríssim i és el que vam perseguir, és el que hem aconseguit, per tant, satisfets en aquest sentit i contents.
Pel que fa a les retallades, Picornell també assegura que en cooperació no li han tret cap euro a les entitats.
No hi ha ni un sol euro que hagi d'anar destinat a cooperació aquest any que no hi vagi. És veritat que no els estem podent aportar aquest any 2024 i som plenament conscients i ens en fem el càrrec del patiment de moltes entitats, d'algunes entitats que treballen a la ciutat. Ens fem el càrrec, no és una situació que en cap cas ens agradi ni que haguéssim volgut doncs, que es produís.
Podeu recuperar l'entrevista sencera en vídeo a Bernat Picornell a www.cugat.cat.
Info migdia. Serveis informatius de Cugat Mèdia.
L'EMD de Valldoreix realitzarà un estudi tècnic i econòmic per valorar la viabilitat d'aplicar a l'Avinguda del Baixador una capa de rodament com a alternativa provisional a la urbanització de la via. Aquest és l'acord que finalment ha aprovat la Junta de Veïns de l'EMD reunida de manera extraordinària aquest divendres passat per portar a aprovació la proposta de Junts que demanava precisament aquesta actuació, la de la capa de rodament, de manera urgent i immediata. Les esmenes del Partit Popular, però, han convertit amb el suport també del govern, la petició de Junts en el compromís d'estudiar-la prèviament. Aquesta és l'explicació que ha donat el vocal del PP, Carlos Aranguren.
Perquè nosaltres no veiem aprovar en aquest ple en concret, no diem en un futur, en aquest ple en concret, aquesta proposta de la capa de rodament? Perquè no podem aprovar coses en les que ens falta informació o dades objectives. Fins al començament d'aquest ple no hem tingut coneixement des del nostre partit de quan costaria aquesta suposada capa de rodament, qui la pagaria i quan la pagaria, i no són coses menors. I creiem que són dades necessàries que hem de valorar seriosament en un tema tan important com aquest.
Junts, per Valloreix, ha votat en contra de les esmenes del Partit Popular, mentre que el vocal de Vox no hi era en aquesta junta extraordinària per motius personals. I què ha provocat aquesta decisió final? Doncs que l'alcalde, Josep Maria Vallès, ha llançat una advertència a l'MD de Valloreix. Després d'aquesta junta de veïns de divendres, va avisar el govern valldureixenc que, si no s'hi posa amb la capa de rodament de l'Avinguda del Baixador, ho farà l'Ajuntament, encara que això suposi recuperar les competències delegades d'urbanisme. L'alcalde ha defensat la necessitat de trobar una solució provisional per al veïnat d'aquesta via i ha donat un termini màxim de 3 mesos a l'executiu de Valldoreix per estudiar la proposta i donar una resposta a l'Ajuntament. Escoltem Josep Maria Vallès.
Quan hi ha voluntat política, les coses seran al final. Totes les competències són de l'Ajuntament. Estan delegades. Si s'han de retirar, doncs es retiren. No ho sé. Ho mirarem. El que hem de fer és fer-ho possible. Jo vull fer-ho en consens amb el govern de la MD, però, escolta'm, ja han passat 2 mesos, ara passarà agost, setembre, i els veïns fastiguejats.
Davant les advertències de l'alcalde, el president de l'AMD, Juanjo Cortés, ha afirmat que es tracta d'una qüestió de respecte a l'autonomia local. I ha dit, ja en parlarem si es produeix aquest fet i plantejarem les actuacions que s'hagin de fer. Ha respost Cortés a la possibilitat d'una retirada de les competències.
Info migdia, Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.
I deixem la política i parlem de la Festa Major, concretament de la Festa Major de la Floresta, que ha acabat aquest cap de setmana, una gresca de 2 caps de setmana de durada amb una programació d'activitats per a tots els gustos. Des de l'organització del Senglar Cultural, Juan Merino ha posat en valor l'afluència a les diferents activitats.
Bueno, pues estem molt contents perquè la setmana passada, les dies que se van fer la festa, hi havia molt bona participació, no hi havia cap incident, la gent s'està divertint bastant, eh? O sigui, crec que estic millorant lo de l'any passat també.
A la web www.cugat.cat hi trobareu les imatges d'aquestes 2 setmanes de gresca que han comptat amb activitats com la rossada, tornejos esportius per a totes les edats i música, entre altres propostes. Passem ara a un bloc de notícies més breus. L'onada de calor que ha afectat el país entre aquest dijous i dissabte s'ha fet notar també a Sant Cugat. De fet, aquest divendres s'ha registrat la temperatura màxima més alta del que va de l'any, 37,1 graus, segons les dades que recull l'estació meteorològica del CAR. Tot i la calorada, els registres encara estan lluny de les màximes que es van assolir durant l'estiu del 2023, quan es va arribar a superar el llindar dels 40 graus. La piscina municipal de La Floresta no ha obert les portes aquest diumenge. El motiu és que, segons ha informat l'Ajuntament a través de les xarxes socials, que un grup de persones ha entrat a les instal·lacions la nit d'aquest dissabte a diumenge fent-hi destrosses i embrutant l'espai. Per tot plegat, s'han hagut de fer feines de manteniment que han impedit el funcionament normal de la piscina. Des del consistori ja han avançat que presentaran una denúncia per la bretolada. En surt la tarda d'aquest dissabte al número 15 del carrer Santa Maria. El sostre de l'edifici s'ha ensorrat mentre s'hi estaven fent obres. Segons ha avançat el Tot Sant Cugat i ha confirmat als bombers a Cugat Mèdia, han caigut 3 taulons de fusta que feien funció de viga. Tot plegat ha succeït sense causar danys personals i tampoc no s'han vist afectades les finques del costat. Els ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya han licitat aquesta setmana la renovació del sistema tecnològic de control de trànsit centralitzat de Rubí, que gestiona en remot i en temps real la circulació dels trens. Aquest sistema haurà de gestionar una freqüència de pas d'1 minut i 53 segons en hora punta a la línia Barcelona-Vallès i de 4 minuts a la línia Llobregat-Anoia. El nou sistema es licita per 5,5 milions d'euros i haurà de comptar amb eines i funcionalitats per permetre a la companyia disposar d'una solució avançada de control de trànsit i donar cobertura a les necessitats del servei. Les peces de Vivaldi i Bach prendran protagonisme aquest setembre en la 6a edició del Festival Contratemps, dedicat a les músiques històriques. Diferents espais de Sant Cugat, com el claustre del monestir, la Torre Negra i el Cafè Auditori, acolliran les actuacions d'un programa que enguany va sota el lema «La música que alimenta». Ensemble Contratemps, Bach Barcelona, Consort, J. Martínez i Ensemble Caireles són alguns dels noms propis que configuren la iniciativa, que se celebra entre el 7 i el 29 de setembre. El festival també inclou l'apartat Fringe, dedicada al talent jove. I la quarta edició de la Biennal Internacional d'Escultura Valldoreix dels Somnis ja té els participants definits. Seran 12 escultures que es podran veure del 26 d'octubre al 27 de setembre de desembre al Parc de Sant Cebrià. Es tracta d'una iniciativa organitzada per Amicart Valldoreix que compta amb la col·laboració de l'MD i l'Ajuntament. L'organització lliurarà dos premis de 10.000 euros, un que tindrà en compte l'originalitat dels materials i l'altre el missatge o concepte artístic. També s'entregarà un guardó de 5.000 euros adreçat a artistes de menys de 35 anys. I obrim la pàgina d'esports perquè una alta presència de jugadors i jugadores del júnior de Sant Cugat a l'europeu sub-21 disputat a Terrassa aquest cap de setmana. El conjunt masculí ha seleccionat Oriol Torres, s'ha proclamat campió d'Europa per quarta vegada amb els jugadors del conjunt santcugatenc Aleix Bozal, Pablo Esquino i Anton Serraima. Van aconseguir l'or europeu en derrotar els Països Baixos a la final per 3-1. Oriol Torres, seleccionador espanyol i entrenador del primer equip masculí del júnior.
Bueno, jo crec que és reafirmar una mica el projecte que tenim, que és intentar potenciar la gent de la casa, intentar que el primer equip es nodreixi de jugadors de la cantera, i bueno, penso que al final la feina que s'està fent no només es va recompensar a nivell de club, sinó també a nivell de selecció, no? Treballant sobre aquesta línia per intentar pues, això, que els jugadors del júnior vagin estant en llistes de seleccions catalanes i espanyoles, perquè al final també això parla molt bé del club.
Per la seva banda, la selecció femenina sub-21, on hi ha les jugadores del júnior Anna Garsjord i Tere Lima, ha guanyat la medalla de plata europea després de perdre una final molt disputada contra els Països Baixos. Segell santcugatenc el triomf de la selecció espanyola femenina sub-17 d'hoquei patins. Les jugadores del patí hoquei club Sant Cugat, Alba Costa, Paula Roldán i Xènia Matas, s'han proclamat campiones d'Europa aquest cap de setmana a Olot. A la final, després d'un partit ajustat sense gols contra Portugal, la santcugatenca Alba Costa va marcar l'únic gol de la tanda de penals, que va permetre proclamar-se campiones d'Europa per primera vegada amb la selecció sub-17 d'hoquei patins. A més d'Alba Costa, la seva companya d'equip del hoquei de Sant Cugat, Paula Roldán, també va tenir un paper destacat en la competició, anotant un total de 5 gols. Les mateixes xifres que ha tingut Xènia Matas, nou fitxatge del club santcugatenc procedent del club patí Manlleu. I el DSB Voleibol Sant Cugat tornarà a acollir el torneig internacional Miquel Martínez del 19 al 22 de setembre a diferents pavellons de la ciutat. Serà la 18a edició de la competició, una referència europea del voleibol base femení. Competiran un total de 48 equips dividits en les categories sub-14, sub-16 i sub-19. El DSB Club Voleibol Sant Cugat és el vigent campió de les categories sub-14 i sub-16, mentre que l'Elx va guanyar la sub-18 l'any passat. El DSB Club Voleibol Sant Cugat valora, el seu portaveu, Albert Lara, valora el fet de portar a la ciutat un torneig de caràcter internacional.
És una manera de que l'esport femení, el vòlei, també pues, tingui el seu moment, no? I tingui el seu campionat o el seu torneig aquí a Sant Cugat, sent nosaltres també un club referent a nivell estatal de vòlei i sent també fins a aquesta temporada l'únic club català a primera divisió estatal.
I fins aquí l'informatiu migdia d'aquest dilluns 22 de juliol de 2024. La informació torna a Ràdio Sant Cugat, a tots els butlletins horaris i a totes hores a cugat.cat i a totes les nostres xarxes socials.
Info migdia. Serveis informatius de Cugat Mèdia. Cugat Ràdio 91.5. Gaudeix-la amb nosaltres.